I no és poca, són les 3.
Catalunya migdia.
De fet, fins ara al Catalunya al migdia us hem parlat bàsicament de Nadal i de totes les seves derivades, les compres d'última hora, l'activitat als mercats i les advertències per no i per regalar, és a dir, per no saturar a regals, sobretot als nens. També us hem parlat d'aquest xat de Telegram que una investigació periodística ha destapat a Alemanya, en què 70.000 homes compartien informació sobre com drogar i violar dones sense ser descoberts. I ens hem fixat en l'estabilització de la llengua blava, una malaltia que ha tingut en escac tot el sector ramader oví i boví de Catalunya, que per sort sembla que gràcies a les vacunes s'està controlant. A aquesta hora, què més podem destacar? Laia Ortega.
Junts per Catalunya adverteix l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que no compti amb ells per fer grans acords de ciutat si consolida les aliances amb els Comuns i Esquerra. Aquestes dues formacions van aprovar divendres les taxes i els impostos del govern municipal i són els socis preferents del PSC per pactar els pressupostos del 2025. El líder de Junts a Barcelona, Jordi Martí, fa aquest avís a Collboni.
Advertim al senyor Collboni que si es consoliden aquestes aliances que creiem que són negatives per la ciutat, amb Barcelona en Comú especialment, però també amb Esquerra Republicana, amb les fórmules del tripartit, des de Junts per Barcelona difícilment li podem donar suport a cap de les qüestions que té interès el senyor Collboni de pactar amb Junts per Barcelona de cara al futur de la ciutat.
Entre aquestes qüestions hi ha els canvis a l'ordenança del civisme o la modificació del 30% que els promotors privats han de destinar a habitatge social. Ja que parlem d'habitatge, 6 municipis del Gironès s'han unit per poder licitar conjuntament la construcció d'habitatge social. És la fórmula que han trobat per tirar endavant una necessitat que no poden atendre sols perquè els municipis són molt petits. Girona, Clara Jordan.
Són Salrà, Sant Gregori, Bescanó, Quart, Cassà de la Selva i Fornells de la Selva, municipis cap on estan en la pressió habitacional que viu la capital, Girona. La idea és unir-se i, a través del Consell Comarcal del Gironès, fer les licitacions conjuntes. Aquests municipis tenen sòl públic per poder-hi construir, però no hi ha prou diners per tirar endavant les promocions. Ho explicava l'alcaldessa de Fornells i presidenta del Consell Comarcal, Sònia Gràcia.
Tenim unes parcel·les per poder fer protecció oficial o de lloguer social i, com a municipi, no podem tirar-ho endavant per recursos, els que siguin, per diferents recursos. Hem vist que des del Consell ho podríem tirar endavant, com a mínim ho intentarem, i a veure si ens en sortim.
Si la proposta funciona, el Consell Comarcal no descarta ampliar-ho a altres municipis de la comarca que tinguin les mateixes necessitats.
El municipi de Batea, la Terra Alta, es proposa ser energèticament autosuficient amb la instal·lació de plantes solars que abastiran els equipaments municipals i reduiran a més de la meitat la factura de les famílies. Una iniciativa que la Generalitat considera clau per assolir els objectius de transició energètica. Tarragona, Clara Chavarría.
L'Ajuntament ha instal·lat plaques fotovoltaiques a l'escola, al cinema i al pavelló i al camp de futbol municipals, que generarà la meitat de l'energia que es gasta al poble. D'entrada s'abastiran tots els equipaments municipals i l'energia sobrant es destinarà a l'estalvi dels veïns. La consellera de Transició Energètica, Sílvia Paneque, assenyala els beneficis d'aquestes iniciatives.
Genera oportunitats de retorn als propis habitants, veient com aquesta energia pot representar un avantatge en la factura de la pròpia ciutadania i també la factura municipal. I també les energies verdes el que ens permeten és tenir una indústria més sostenible, fixar indústria.
La consellera també ha destacat la importància d'impulsar aquests projectes per assolir els objectius de transició energètica.
Més coses. Condemnats 5 homes pels aldarulls que hi va haver a Amsterdam en la prèvia d'un partit de futbol al novembre contra un equip israelià. La justícia neerlandesa els aplica penes que van del mes als 6 mesos de presó i 100 hores de treballs per la comunitat. En la sentència el jutge explica que normalment aquest tipus de delictes es castiguen amb treballs comunitaris, però atesa la gravetat i el context en què s'ha comès, considera apropiada la presó. Les imatges d'aquells aldarulls van fer la volta al món i van provocar una reacció furiosa d'Israel. El govern dels Països Baixos va condemnar uns fets que va qualificar d'antisemites. És el primer judici sobre aquest episodi, però n'hi ha d'altres dependents i la policia també està investigant 45 persones, entre les quals aficionats del Maccabi de Tel Aviv, acusats de comportament provocador. I la Torre Eiffel s'ha hagut d'evacuar aquest matí a causa d'un curt circuit en el sistema d'alimentació dels ascensors. El problema que ha afectat el tram que va de la segona planta fins a la cúspide no ha ocasionat cap perill, però, per als visitants. Els gestors del monument tenen previst reobrir-lo avui mateix quan els ascensors tornin a funcionar.
Catalunya migdia, amb Joan Bota.
I des d'ara i fins a les 4 també amb la Júlia Miralles, politòloga, professora de la Universitat de Pompeu Fabra. Bona tarda.
Bona tarda.
L'Oriol Marc, cap de Política de Nació Digital. Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
I la Gemma Aguilera, directora del Tot Barcelona. Bona tarda.
Bona tarda.
Grau d'esperit nadalenc del 0 al 10.
Jo dic un 8, de moment, eh? El dia de Sant Esteve ja, si tornem a preguntar, ja potser...
Sí, moderat, no? Sí. Encara no hi som tant.
Un 7, potser, mira què et dic.
8.
Carai, doncs, notes prou altes.
I tu, quina nota?
M'hauré d'autoatorgar el paper de Grinch d'aquesta tertúlia.
Fas una cara de 3 que dóna gust.
No, jo crec que l'aprovat encara hi arribaríem. Anem a mirar l'Empar Moliner, si és nadalenc o no.
Ui...
Empar, a priori, a tu et donaria el paper de la persona més esperit nadalenc dels que parlem ara, eh?
Mira, ara sentia la Gemma i l'Oriol i comparteixen una cosa. Tenen fills petits. I
exacte.
La sí. Gent que té fills petits, aquest moment de la vida en què... avui hi haurà un tronc que cagarà regals després d'haver estat atonyinat per nosaltres. Una bèstia, un tronc que haurà patit bullying per part de nosaltres. A part, amb exigències, no caguis arengades que són massa salades. O sigui, és el moment de la gent que té nens. I tots nosaltres hem d'estar a punt per aquest moment, perquè tot s'acabarà. Per tant, és a dir, a mi del Nadal que m'agrada la part consumista, que és la millor, i riure i emprenyar-me, i ja està, clar.
Avui ens vols parlar de Nadal o portes algun altre tema?
Sí, de Nadal.
Avui si et fixes una mica amb les notícies del dia, mires una mica de diaris, de tele, escoltes les ràdios, la notícia és que ve Nadal, eh? És una mica allò de,
mira,
per absència de compareixents.
Totalment.
Digues, Empar.
Hi ha una cosa, no? És a dir, avui hi ha la reunió familiar, tot sovint, no? I hi ha criticar el cunyat, sense entendre que els cunyats sempre són els altres, i mai som nosaltres, però si estàs criticant un cunyat vol dir que tu ets un cunyat. Atrafegar-se, netejar... Us dic una cosa, la intendència mata l'amor, perquè la intendència poques vegades és equitativa. Tu fas el dinar, jo et poso la copa, tu neteges... No. Mai és així. No oblideu, és la intendència la que mata l'amor. I aquest Nadal em ve de gust, com a persona laica que sóc, pensar que si faig coses pels altres, que siguin regalar, cuinar, fer teatre tionenc, rebre, netejar, posar copes als Reis, és perquè vull, perquè em dóna la gana. I em ve de gust pensar que si fan coses per mi, regalar, cuinar, rebre, netejar, posar copes al tio, el que sigui, és perquè els dóna la gana. No em retraieu les hores que fa que feu canapès, perquè prefereixo el vostre somriure menjant pa amb tomàquet, de veritat, sense cap canapè. I no em retraieu com costa aquest vi que em serviu, perquè prefereixo un back in box amb una mirada als ulls. I no patiu pel meu regal, perquè, de veritat, han passat molts anys, he estat fent molta broma d'això, i ara mateix vull compartir, amics. Vull teatre, vi, música, llibres, vull una subscripció al diari que fa periodisme. I no oblideu mai, atrafegats, emprenyats que esteu avui perquè ho pagueu tot, suats per les cadires que heu d'afegir a la taula, estressats per qui neteja, us dic, som benaurats d'aquesta obligació, som benaurats del fet que et toqui la pota de la taula, som benaurats de tenir algú amb qui celebrar. Penseu en els que cuinen. Normalment se'ls agraeix tot. Penseu en els que netegen, en les que netegen. Aquestes no se'ls agraeix res. Demà és Nadal. Farem un programa especial, per cert, a Catalunya Ràdio, a 11:15, del Tas Vertical. Ho dic perquè som al costat dels pagesos, dels que fan vi, dels que fan fruita, dels que fan carn, i que es passen el dia mirant en l'aire, aviam si cau la subvenció, aviam si plou, i el que haurien de fer és mirar el terra i gairebé no poden. Jo vull estar envoltada, demà, de gent que rigui, per descomptat, de gent que compri vi català, per descomptat, perquè és molt bo, i normalment aquesta gent, la que riu i la que compra vi català i productes de la terra perquè són molt bons, són els mateixos. Amics, bon Nadal. És molt fort ser aquí.
Jo trobo que amb aquesta postal que ens has fet d'esperit nadalenc entre 0 i 10 estàs més o menys a 15, eh?
Sí, com a mínim.
Però penseu això, és a dir, mireu, amics, jo aquest matí, a les 10, he anat a l'enterrament d'una avi del poble, on visc, i tots parlaven, ostres, tu, i després me n'he anat caminant cap a casa, el cementiri és preciós, el del nostre poble, I m'he anat caminant cap a casa i he pensat, hòstia, estic aquí viva. Ara m'estic queixant perquè vindran els amics a fer cagar el tió, evidentment, i beurem vi, i menjarem torrons, i prendrem vi dolç. Hòstia, de què m'estic queixant? Quina sort que tinc, Déu meu. Cada any, per aquestes dates, el diari Ara, que té a bé acollir-me, faig un conte nadalenc. I l'article d'avui el dedico a un conte nadalenc. Doncs el conte nadalenc d'avui és dir, hòstia, no et queixis, sisplau, de que et toca la pota del mig, perquè no tenir pota del mig és la merda més gran.
Doncs aquesta és la humilia laica de l'Empar Moliner per desitjar-nos bon Nadal. Això, bon Nadal, Empar.
Bon Nadal, Joan. Tu fins quan fas aquí al Catalunya Migdia?
Aquesta ja saps que és la setmana del porter de Copa, Per tant, fins divendres, i la setmana que ve ja tornen els titulars.
Doncs que aquesta broma que m'has fet em fa pensar que tu ets una de les persones que riuen. Llavors, les persones que riuen, jo me les imagino sempre a les seves taules nadalenques. Una mica en tindràs, tu, de taula, no? Home, per molt grinch que siguis.
Sí, home, i tant. D'acord. Ara t'ho contestaré en plan grinch, però no, només en tindré una.
D'acord. Sí, sí. I una pregunta que et faig més i prou. Veuràs alguna pel·lícula nadalenca nostàlgica de l'estil Goonies, E.T., etcètera? Gremlins?
No. Si puc evitar-ho, no, i no veig què m'ha d'impedir evitar-ho. No sé si aquí a taula hi ha algú que tingui prevista...
Jo estic per veure els Goonies de nou.
Jo veuré el Grinch, perquè és molt bonica. No, és veritat, el Grinch, al final, acaba sent bo. L'esperit nadalenc aquest que ara explicava l'Empar, justament, ara no vull aixafar el rotllo a algú que no l'hagi vist, però...
Home, jo crec que és... L'espoiler hi ha un moment que prescriu.
La pel·lícula acaba...
Pel·lícules de més de 20 anys.
Amb un dinar... Bueno, la versió de nens acaba amb un dinar, amb un sopar de Nadal, on el Grinch és convidat, i se n'adona que el més important és tenir companyia, no? Doncs això.
Doncs vinga, Empar, que tinguis molta companyia. Nosaltres ara seguirem aquí amb la companyia de la Júlia, l'Oriol i la Gemma, comentant els temes del dia que van més enllà del Nadal,
Va, vinga, fins ara. Bon Nadal, amics.
I deixarem el Nadal enrere, parlarem d'aquest tancament d'any al polític que tanca amb la vista posada les negociacions entre els governs català i espanyol amb els socis de la legislatura. I vam sentir Pedro Sánchez i Salvador Illa, que obrien la porta a reunir-se amb Oriol Junqueras i Carles Puigdemont, i avui ha estat Puigdemont qui els ha respost.
Admetem la pèrdua de confiança que li vam atorgar i que de cap manera no renovarem mentre persisteixi tant a Madrid com a Catalunya l'estratègia que pretén enfonsar el nostre país en la decadència social, la decadència econòmica, lingüística i nacional.
Ha estat a través d'un vídeo a les xarxes on Puigdemont ha alertat que Pedro Sánchez ha de complir els acords als quals s'havia compromès durant la investidura. Per tant, aquí poques novetats. És una mica la fase aquesta en què hem entrat des de la intervenció de fa un parell de setmanes de Puigdemont.
Sí, crec que Carles Puigdemont fa aquests últims dies un concepte, que és el concepte d'amnistia política, que té a veure més amb les qüestions relacionades amb ell com a interlocutor tant del PSC com del PSOE. Recordem que Carles Puigdemont va ser reelegit president de Junts el 27 d'octubre i que, per tant, ha de voler ser el protagonista de les negociacions amb els socialistes. Ja ho és a la taula de negociació oberta a Suïssa. També vol reunir-se amb Salvador Illa, reunir-se amb Pedro Sánchez, amb tota la normalitat que hauria de tenir pel càrrec que ocupa, i no només com a president de Junts, sinó també com a expresident de la Generalitat. És veritat que persisteix aquesta anomalia, que és que hagi de residir a l'estranger, perquè recordem que si Carles Puigdemont torna aquí i no torna a idear un pla per fugar-se, hi ha un ordre de detenció vigent i, per tant, hi ha riscos evidents de tornar, i crec que en el curt termini no ho té ni molt menys previst, però sí que vol que aquesta normalitat que destila la llei d'amnistia es pugui aplicar també en termes polítics. I és evident que si Pedro Sánchez no convenç Carles Puigdemont perquè li faci costat els pressupostos, Pedro Sánchez no tindrà pressupostos a la Generalitat en cap cas. I aquí hi ha una sèrie de carpetes que no estan obertes, com ara el compliment de l'execució pressupostària, el compliment de la negociació d'un finançament singular que el PSC sí que ha pactat amb Esquerra, però que s'havia d'abordar també a la taula de negociació suïssa amb Junts, i que de moment això no està tirant endavant, i després la qüestió que evidentment té a veure amb el contacte personal entre Pedro Sánchez i Carles Puigdemont. És evident que quan hi va haver la investidura Pedro Sánchez, Santos Cerdán es va desplaçar fins a Brussel·les per reunir-se amb ell, i això va anticipar l'acord d'investidura. Si veiem Pedro Sánchez reunir-se amb Carles Puigdemont a Brussel·les, l'acord de pressupostos estarà a prop. Si aquesta fotografia no existeix, segurament de pressupostos no n'hi haurà.
Sí, jo totalment d'acord. Jo crec que la clau és aquesta fotografia, perquè aquesta fotografia el que farà és que finalment el PSOE validi l'interlocutor gràcies al qual, a més d'Esquerra, és president de l'Estat. És a dir, és molt incoherent que tu no vulguis tenir un contacte directe i una interlocució directa amb la persona responsable que t'ha fet que siguis president del govern, no? I per tant, evidentment, si aquesta fotografia no es fa, és que no hi ha normalitat democràtica, al marge de que de moment la justícia espanyola no estigui aplicant la llei, que l'hauria d'estar aplicant i no l'aplica. Una altra cosa és el que deia ell, no? L'amnistia política, perquè aquesta persona no és un interlocutor vàlid pel partit gràcies al qual està governant. De totes maneres, jo crec que el que està fent Junts ara és marcar el seu relat. És a dir, ara tenim dos relats. Tenim el relat d'Esquerra Republicana, que ha de reconstruir-se internament i que està amb la tesi que si no es dona suport al PSOE, l'alternativa és la dreta i l'extrema dreta, i per tant aquest és el seu relat més social que no pas nacional. I Junts el que està fent és dir: nosaltres vam investir aquest president, si no compleix els acords bàsicament nacionals, nosaltres no podem seguir donant suport. S'estan marcant dos relats clarament diferenciats, i jo crec que aquí està la qüestió, més en clau interna que no pas en clau de Madrid. Estan marcant relat intern a Catalunya, encara que falta molt per les eleccions, però ja s'està marcant aquestes dues vies, no? La via més social, la via nacional, que al final és veritat que a Madrid, si no governa el PSOE, l'alternativa, si és que arriba a haver-hi aritmètica suficient, seria que la dreta i l'extrema dreta sumessin una majoria absoluta. Jo crec que Junts no està en l'escenari d'encara donar suport a un govern de PP i Vox, ni molt menys, però és que l'alternativa és que el PSOE compleixi els acords, si no l'aritmètica es complica i la política es complica, i falta molt encara per una propera legislatura a Madrid.
Carles Puigdemont jo crec que hauria de poder estar a Espanya fent política, evidentment, i que és una anomalia el que ha fet el Tribunal Suprem intentant demorar aquesta aplicació de la llei d'amnistia, que és una llei doncs aprovada pel legislatiu, com ha de ser qualsevol llei en una democràcia. Però fora d'això, sí que em sembla que amb el que comentaves, no, del relat que està situant Junts, jo crec que aquí hi ha una qüestió rellevant. Efectivament, ens aboquem, si cau, la majoria de govern, que és una majoria complexa, és una majoria molt àmplia i amb punts amb dissensos importants, ens aboquem a un govern i segurament a una majoria absoluta entre el Partit Popular i l'extrema dreta de Vox, i per tant aquí Junts també ha de decidir a on està. L'extrema dreta de Vox implica unes polítiques en contra de la llengua catalana, per exemple, fèrries, això ho sabem tots, i en contra segur de coses com l'acord de finançament de Catalunya, que Junts situa com una prioritat. Per tant, jo crec que bé, que diríem, jo comparteixo que s'ha de poder fer una oposició forta amb la visió que tinguin des de Junts per Catalunya, però també al mateix temps han de decidir si li fan el joc al PP i a Vox, o si decideixen fer una oposició més constructiva que la que jo he vist les darreres setmanes.
És que jo tinc la sensació que Carles Puigdemont el que està fent és collar, però no trencar. Colla, perquè sap que pel públic intern haver pactat amb el PSOE té uns costos. Hi ha gent que és independentista que no entén per què s'està fent costat al PSOE, gent independentista que no entén que s'estigui fent costat a un president com Pedro Sánchez, o fins i tot gent com l'ANC mateix, que va criticar fins i tot la llei d'amnistia. Vull dir que Junts té un públic que a vegades amb això es beligeran, però al mateix temps Carles Puigdemont crec que no té al cap voler ser l'element que propiciï l'arribada a l'Estat d'un govern de PP i Vox, perquè això pel seu electorat també seria imperdonable, perquè tu pots arribar, si ens posem en la tessitura de que el PP tragués un molt bon resultat superior als 150 escons i necessités potser només els vots del PNB i de Junts, és una història, és un esquema, podríem dir, de mitjans dels anys 90. José María Aznar necessita Jordi Pujol i el lendecari de Torn per governar Espanya, i això comporta unes contrapartides que són de fàcil compliment en la mesura que tu formes part de la majoria nuclear d'una investidura. Però en el moment en què la dreta està disgregada i que, per tant, l'extrema dreta condiciona el PP, això és un problema molt gran, perquè tu deies, sobre el català és evident que hi hauria unes polítiques lesives de Vox, però és que va molt més enllà d'això. Hi ha un problema, fins i tot, amb els drets humans en general. Vull dir que drets de les minories, drets del col·lectiu homosexual, drets de les dones, gent que nega la violència masclista, vull dir que és un problema molt gros. Vull dir, no és només aniran contra Catalunya, és que aniran contra de tot i també de Catalunya. I això, crec que Carles Puigdemont, per bé que vol aparèixer com una persona que no forma part de cap bloc, crec que entén, com entén la grandíssima majoria de Junts, que hi ha molt més marge amb 7 escons a Madrid que siguin rellevants que tenir-ne potser 10 en un congrés absolutament irrellevant amb una majoria del PP i de Vox.
Sí, però jo aquí no comparteixo que crec que Junts, en algunes de les altres qüestions que comentes, no així en els termes vinculats més als drets, diríem, nacionals de Catalunya o de la llengua, crec que no està fent un relat clar. És a dir, per exemple, amb la negociació sobre el paquet fiscal recent, l'impost a les energètiques, doncs clarament ha defensat les grans empreses amb un impost doncs, que d'abans uns beneficis absolutament extraordinaris implicava una imposició bastant lleu, el mateix amb l'IVA als pisos turístics, que és una preocupació, el tema dels pisos turístics, els lloguers de temporada, d'una immensa part de la població catalana, no? Per tant, jo aquí és una mica on tinc dubtes que sobre el conjunt del relat del programa no estiguin al final situant-se a on volen tenir-los el Partit Popular i fins i tot en algunes qüestions Vox.
És que hi ha un problema en aquesta legislatura a Madrid, que és que malgrat que la majoria de la investidura té un tel progressista, en el fons, en les qüestions del dia a dia, aquesta majoria progressista no hi és del tot, en la mesura que tant Junts com el PNB, en matèria fiscal, i això ho hem vist clarament amb la reforma fiscal de la setmana passada, doncs, com que Junts diu que no forma part de cap bloc, al final acaba decantant-se per a unes polítiques que serien més de matèria liberal, per entendre'ns. Recordem que en l'últim congrés del partit la ideologia ha tingut un punt important, a diferència abans és allò de primer fent la independència, després ja pensarem com som, doncs ara és diferent. Jordi Turull en l'últim discurs del congrés de Junts, em sembla que va ser el 27 d'octubre, va venir a dir alguna cosa com nosaltres som els que volem que la gent pagui lloguer i que no siguin ocupes. Vull dir que al final hi ha una part del discurs de centre-dreta català-catalanista que hi ha sigut tota la vida i en certa manera fins i tot per una qüestió de sana, hi ha de ser en qualsevol panorama polític en qualsevol país, també a Catalunya, i això fa que a vegades es trobin pel punt del camí en el PP, i és veritat que jo no veig en cap cas que hi hagi una entesa en l'horitzó entre Carles Puigdemont i Alberto Núñez Feijóo, perquè les ferides del 2017 són molt grans, però és veritat que, com deia Pedro Sánchez, que amb això té una mica de raó, si l'amnistia normalitza, l'amnistia també acaba propiciant pactes entre el PP i Junts, perquè es desprecinten els vetos creuats que hi pugui haver entre la dreta espanyola i la centre-dreta català, com li vulguis dir.
Deixa'm afegir una altra veu. Avui han passat coses, encara que estiguem ja amb aquest esperit nadalenc tots oposats i amb aquesta baixada de l'activitat que és ben constatable. Avui hi ha una entrevista a la portaveu del PSC, Lluís Amoret, que reconeix que hauran de donar temps a Esquerra Republicana abans de poder enfocar bé la negociació dels pressupostos.
Esperem doncs, que aquesta nova direcció es posicioni, s'estabilitzi i puguem, com sempre hem estat, doncs, mantenir i reforçar aquests espais de diàleg, de negociació, de contacte que hem tingut de forma permanent amb Esquerra Republicana.
Clar, estem a una setmana de tancar l'any, és obvi que no hi haurà pressupostos a l'inici de l'any que ve, però no sé en quin moment n'hi poden haver tant a Catalunya com a Espanya.
Jo crec que el mes de gener acabarà sent inhàbil també en aquests termes, perquè, clar, Esquerra Republicana tot just ara comença a caminar la nova direcció, però té un inconvenient, i és que el partit internament està dividit i primer haurà d'aconseguir estabilitzar internament el partit i després pensar, perquè això en el Congrés no es va fer, aquell Congrés no era ideològic, no es va triar si se seguiria apostant per falcar el PSC o si s'intentarien altres vies, el que es va decidir és qui manava i qui no manava. I així va ser una elecció de qui manava i qui no manava. I ara el partit està dividit i, per tant, abans de poder obrir una negociació formal, jo crec que han de, com a mínim, estabilitzar una mica el partit, i tinc la sensació que passa com a Barcelona. A Barcelona, el pacte està, des del mes de juny, que s'havia de sotmetre a votació de la militància, està en un calaix, a l'espera que la situació política catalana i del partit es normalitzi. Tot això requereix un temps, i jo crec que és una decisió que transcendeix molt més enllà. Aprovar els pressupostos del president Salvador Illa o entrar al govern de Barcelona és molt més que aprovar uns pressupostos i entrar en un govern d'un ajuntament. Implica una aposta per un model de política i una estratègia política, i per tant jo crec que, com deia la Lluïsa Moret, necessiten d'alguna manera pensar-s'ho bé, perquè té unes connotacions de futur, de futur immediat i de futur fins i tot electoral, que no són tan senzilles de dir aprovem aquests pressupostos i entrem amb 5 regidors en un ajuntament d'un poble, no?
De moment el que estem veient són hi ha canvis, per exemple, dintre el grup parlamentari d'Esquerra. Hem vist la sortida de Marta Vilalta, l'entrada d'Esther Capella. Hi ha l'oferiment per part de Junqueras que Josep Maria Jové s'hi quedi. Jové, que era considerat pròxima a Marta Rovira, tot i que en el seu moment havia treballat colze a colze amb Junqueras. No sé, Oriol, com estan siguent aquests primers dies de Junqueras reprenent el control del partit.
Aquí hi ha dues dinàmiques que se superposen en moltes ocasions. La primera és, hi ha hagut un congrés en què els dirigents d'Esquerra Republicana i els quadres s'han matat i ho han fet obertament, i per tant no és allò que es pugui dir, els periodistes dieu que hi ha lío. No, el lío ha sigut públic, això és una evidència científica, i a partir d'aquí, quan Junqueras guanya i ho fa amb un resultat que és prou clar respecte a la segona llista, 52% contra el 42%, però al mateix temps sap que hi ha un 48% dels militants d'Esquerra que van votar a la consulta que no el volen com a president, i això t'obliga a fer canvis segurament amb el fre de mà posat, o que no siguin tan bèsties com hauries pogut preveure en un principi. Si Oriol Junqueras hagués guanyat a la primera volta amb un 80%, és evident que hauria tingut les mans lliures per fer canvis de manera molt més immediata i segurament de manera molt més nuclear. L'oferiment a Josep Maria Jové és una manera d'intentar recosir, de no dir nosaltres entrem aquí amb el machete entre les mans, sinó que intentem fer canvis quirúrgics. Josep Maria Jové és un actiu valuós per Junqueras en la mesura que és una persona que té molt bon tracte amb Salvador Illa i amb Félix Bolaños, que a nivell de negociar pressupostos, quan tu has de parlar amb el president de la Generalitat, és bo tenir algú de la teva confiança que tingui entrada. En el cas de Félix Bolaños, que per cert és qui va signar l'acord d'investidura de Pedro Sánchez amb Oriol Junqueras, una fotografia que es van fer a Barcelona, a Josep Maria Jové, des de l'hivern de l'any 2019, si no recordo malament, és una de les persones que fa greixar la maquinària de les relacions entre Esquerra i el PSOE. Per tant, és una persona que l'has de tenir més o menys a prop. Que havies de canviar la portaveu era evident. Marta Vilalta ja havia dit que després d'aquest congrés no continuaria a primera fila. I Esther Capella és d'aquests noms que en un primer moment va fer costat a Nova Esquerra Nacional, després va anar a la part més arrelada cap a Oriol Junqueras, també perquè en certa manera se li havia promès un càrrec, en aquest cas el de portaveu parlamentària, que passarà a ocupar ara, i és veritat que hi haurà figures que tindran més pes, com Joan Ignasi Helena, Jordi Albert, que estaven en el grup parlamentari, i que ara tindran més micro, per entendre'ns. Però és veritat que Oriol Junqueras el que ha de fer ara, i lligo amb el que deia la Gemma també, és temptejar molt bé el terreny davant del PSC i del PSOE, perquè són dos pressupostos, que no són només dos pressupostos, vol dir donar oxigen a les dues legislatures en paral·lel, i a Catalunya crec que potser és una mica més fàcil en la mesura que els pressupostos desplegaran l'acord d'investidura, però a Madrid també Oriol Junqueras s'ha de fer respectar, i estic convençut que demanarà anar al Palau de la Moncloa a reunir-se amb Pedro Sánchez, i això de retruc pot posar nerviós junts si Pedro Sánchez ens fa la fotografia amb Carles Puigdemont, perquè sabem també, i aquesta és una altra de les derivades de l'arribada d'Oriol Junqueras a la presidència d'Esquerra, sabem com han competit Oriol Junqueras i Carles Puigdemont tots aquests anys, res fa pensar que aquesta competició s'hagi aturat.
A nivell de programa de proposta política, jo crec que està una mica per resoldre, no? Tots ens podem, podem fer algunes elucubracions, però com treballa a partir d'ara Esquerra aquesta tensió constant que han tingut, com a mínim molt marcada els últims anys, entre un pols més de suport a un programa clarament d'esquerres i la competència amb Junts, sobretot per l'espai independentista, l'espai més nacionalista, inclús a Catalunya. Jo crec que aquí, doncs, a veure si el mateix una mica que comentàvem abans amb Junts, amb Carles Puigdemont, no? Doncs també Esquerra és part d'aquesta majoria de govern a nivell espanyol, s'ha de veure com juga aquí en la negociació de pressupostos, i el mateix a nivell de Catalunya, diríem, quina relació decideix tenir amb el programa de govern que impulsa Salvador Illa i que, evidentment, doncs, també necessita construir majories en molts casos.
Deixeu-me fer-vos una pregunta així, que pot semblar com que li tregui sentit el que estem parlant, però jo crec que és el contrari, és com el debat públic i el debat de la majoria de la gent a vegades no va en paral·lel, però sí que afecta una cosa a l'altra. Creieu que ara que falten 6 hores perquè molta gent s'assegui a sopar per Nadal o demà per Nadal i després per Sant Esteve, creieu que es parlarà de política aquest any a les taules de les cases catalanes?
Jo crec que no, perquè tampoc es parla, és a dir, estem en un moment polític que més enllà d'algunes petites incidències, és bastant pla. Jo crec que no estem en un escenari, per exemple, del 2017, 2018, 2019, crec que estem en un escenari d'alguna manera com pla, no? El que crec que no hi ha gaire de què parlar, tampoc no hi ha gaire, perquè en realitat no hi ha grans polèmiques, no? I jo crec que la gent potser també està ja una mica cansada. No sé si hi ha un tema que pugui ser, potser es parlarà més del Barça que no de política, no?
Del Barça se'n parlarà segur, si no ja me n'encarregué personalment que sigui així. Però jo crec que es parlarà poc de polítics, però una mica sí de política plural, diríem, perquè jo crec que hi ha qüestions com, per exemple, l'atemptat que hi ha hagut aquests últims dies a Alemanya. Hi ha discursos de l'extrema dreta que estan molt normalitzats a casa nostra i que els sentirem, convençudíssim estic, en sobretaules de Nadal, que això no és parlar estrictament de política.
Exacte.
No de política de partits, no de política parlamentària, no de política al Congrés, però sí que hi ha moltes coses que drenaran en la conversa familiar en aquests dies, i immigració, seguretat i habitatge, que en teoria no són política de partits, però que són política en majúscules, estic convençut que d'això en sentirem a parlar.
Sí, és cert que potser, diríem, hi ha com menys tensió política com hi ha hagut els darrers anys, no?, en alguns dinars de Nadal, però en canvi també és interessant, no?, això que aconseguim tots distanciar-nos potser una mica d'aquest dia a dia de la política i en canvi situar més debats, no? Jo he tingut ja un primer sopar de Nadal amb amics i, per exemple, parlàvem doncs, del feminisme, d'algunes qüestions com la política migratòria europea, que potser aconsegueixen aflorar més després de més discussions més fortes, potser, que hem tingut recentment.
Hem sentit els senyals horaris de dos quarts. La Gemma parlava d'aquest moment més pla, amb poques incidències, però de tant en tant també apareix alguna polèmica. I la polèmica a les últimes hores ha estat a la Catalunya Nord per la felicitació de Nadal de la Casa de la Generalitat de Perpinyà. A través de les xarxes es va difondre que la representació del govern només l'havia enviat en francès i, a més, amb faltes d'ortografia en aquest idioma. Hores més tard van rectificar i la van enviar també en català. Diverses persones apunten com a responsable d'aquesta patinada el nou director de la Casa de la Generalitat, Christopher Daniel Persson, que és d'origen francès, però va néixer a Cervera. No sé com us heu relacionat amb aquesta polèmica, però és curiós perquè mentre passava això a les xarxes, també passava això altre.
Curiosament, he rebut més crítiques pel fet de parlar català que no pas per jugar a futbol, però no m'han condicionat mai. Tenim una llengua, una terra, una cultura úniques, i ja que sóc aquí, m'agradaria demanar a totes les institucions aquí present que vetlleu per conservar la nostra llengua i cultura.
És la futbolista Aitana Bonmatí quan li donaven la creu de Sant Jordi, mentrestant a TV3.
I al moment de marxar, el meu oncle m'agafa la mà i em diu: som content que les prets del Vinyer ressonin en català. El Vinyer és el nostre mas. Avui encara les prets del Vinyer ressonen en català.
El foraster de TV3, que es feia des de Prada de Conflent en un episodi, en un capítol que també ha generat molt rebombori. La llengua. La llengua. En aquest país van passant moltíssimes coses, però al final, com diu l'Aitana Bonmatí, cada vegada que anem a la llengua resulta que és on aquest país es posa examen.
Del tot, i només has de mirar qualsevol xifra d'ús de la llengua entre els joves. Un 7% de les sentències judicials, per exemple, en aquest país són en català. Només un 7%, això ens hauria de fer caure la cara de vergonya a tots plegats, sobretot els jutges que treballen aquí i es neguen a aprendre la llengua o fer-la servir com una llengua vehicular. No hi ha ni una sanció, cap expedient obert a professors que no fan servir el català a les aules com és normatiu. Ja podem fer pactes, els que vulguis, a favor de la llengua. Podem fer una conselleria lingüística. Tu pots fer tot el que vulguis, que al final, si no t'ho prens seriosament i no actues, no hi ha manera. I al final hi ha gestos simbòlics, com el d'Aitana Bonmatí, que al final sempre és allò, que és trist comparar, però si algun futbolista... A mi em sap greu, però Leo Messi segurament la tercera persona masculina que més feliç m'ha fet a la meva vida, després del meu fill i del meu pare, el tercer és Leo Messi. I a part, no és ironia, no me n'amago, però si Leo Messi en algun moment, en algun punt del camí, li hagués sortit de dins o algú li hagués recomanat fer servir el català en alguna intervenció pública, estic convençut que hauria fet molt més que molta gent fent feina de formigueta, perquè a vegades necessites algun gran referent que faci el salt.
Ho va demostrar Rosalía amb aquella cançó dels bitllets de 100.
Exacte, i Aitana Bonmatí, que és segurament un dels referents més universals que té ara mateix Catalunya, un tros de futbolista, una persona compromesa, una persona que per compromesa amb altres causes, vull dir que a vegades que el Barça guanya un gran títol, alguna samarreta reivindicativa, això és fantàstic que ho pugui fer, i segurament es necessiten molt més referents d'aquests tipus, perquè la gent d'una manera o altra, l'única manera que les llengües sobrevisquin és seduint i fent complir les normes. L'Aitana Bonmatí seria la manera de seduir i fer complir les normes, és el que s'hauria de fer amb tota aquella gent que no compleix o que intenta fer veure que a Catalunya la llengua perseguida és el castellà, que és gent que estic convençut que algú se la trobarà en alguna taula aquest Nadal.
Però per què ens passa això amb el català i sempre i en tots els contextos? Ara posam tres exemples, a Perpinyà, a Aitana Bonmatí i aquest episodi des de Prada del foraster, però aquest mateix cap de setmana teníem l'entrenador de l'Espanyol en aquesta roda de premsa que preguntava li preguntava a un periodista si sabia el català, i el periodista, li, en lloc de dir no, perquè òbviament doncs, si crec que era canari, doncs no sap català, li contestava gràcies a Dios no. O sigui, per què això passa amb el català?
Jo tinc la sensació, o sigui, jo crec que el català és l'últim gran pilar que li queda a Catalunya com a nació, i resisteix per circumstàncies que desconec, perquè realment és un setge permanent a la llengua. És un setge permanent voluntari per part de gent que sap perfectament que si acaba destruint la llengua, acaba destruint l'únic que li queda a Catalunya com a nació. I un setge involuntari també de molta gent que segurament, doncs, per desídia o per falta de coneixement o pel que sigui, fa coses que acaben perjudicant la llengua. Evidentment, hi ha molta gent que ho fa amb tota la punyeteria perquè saben que és l'última estructura que queda, no? I és una estructura que durant molt de temps, i jo crec que encara, però va molt a la baixa, ha servit per cohesionar. És a dir, la llengua, ara patim un setge a les escoles i a tot arreu, però recordem que la llengua catalana, la immersió lingüística, va ser un consens social absolut a Catalunya.
I sortit de Santa Coloma.
I fins i tot el PP. Hi havia consens en què la llengua catalana era aquesta estructura troncal del país. Ara això ja no passa. Recordem que, per exemple, Ciudadanos va néixer i una de les seves principals, els seus principals leitmotiv de néixer era destruir la immersió lingüística. És a dir, això, anem per aquest camí, no? I tinc la sensació que entre aquesta combinació de mala llet política i de desídia i mandra per part de molts altres, ens trobem amb això, no? I que al final, que l'Aitana Bonmatí faci aquesta reivindicació és com sort que algú fa alguna cosa, no? Quan això hauria de ser el normal. O sigui, imagineu-vos a Madrid que un futbolista reivindiqui el castellà. És que jo crec que estem en una situació que realment és molt trist.
Jo crec que s'ha fet un ús molt partidista de l'atac al català, no? A la resta d'Espanya, diríem, el Partit Popular ho ha fet durant anys, però ho va fer Ciutadans, ho fa, evidentment, Vox, i que, efectivament, jo crec que la cultura catalana, la llengua, ha de ser un element de cohesió, com ha estat històricament el català a Catalunya, i que, per tant, una mica, tot i la situació, evidentment, difícil del català, que jo crec que, per una banda, ve per certs atacs, però, per altra, també ve per una realitat social molt diferent que la que s'ha viscut les darreres dècades, en un país molt més plural, i jo crec que això és positiu i també implica reptes com es manté l'ús social del català, que efectivament està en risc i ha baixat, però crec que el més positiu és seguir pensant en la promoció. En aquest sentit, jo crec que és un error claríssim que la Casa de Catalunya a Perpinyà no envia una felicitació, doncs es pot enviar en francès, però en tot cas en francès i en català, perquè justament la funció del govern de la Generalitat ha de ser promocionar la llengua catalana, però intentar treballar més des de la promoció, des de l'atracció, no? Com deies tu, Oriol, que no pas de sancions, de llengües perseguides o d'estats de setge, que al final el que fan segurament és seguir fomentant aquesta tensió històrica que tenim en relació al català, que jo crec que ens perjudica a tots els que som catalans i volem parlar català.
Jo el que a mi realment em deixa bastant astorada que un govern que té una conselleria de política lingüística, no sé, ningú hagi pensat que a la Catalunya Nord hi ha gent que parla català. És a dir, això sí que no dic que sigui amb mala fe, segurament és ignorància, però em preocupa aleshores aquesta ignorància. Dono per fet que no està fet amb cap intenció política, però per mi és pitjor, segurament, que el delegat de la Generalitat a la Catalunya Nord desconegui que allà la gent parla català. Llavors, potser ens hem de fer mirar per què tenim una conselleria de política lingüística.
Bueno, jo crec que ha estat un error i el govern, de fet, ja ho ha corregit i ha enviat una felicitació.
Però
a
un error, què vol dir un error?
És que és un error, eh?
Però cometre aquest error també ha de fer reflexionar sobre com és possible que hagis comès aquest error, no? Ja no et dic escriure en francès una felicitació de Nadal i fer faltes, que això ja em sembla a nivell superior, no? Però potser s'han de plantejar com és que s'ha produït aquest error, no?
Sí, és el clàssic descuit que es fa gran, però que vol dir moltes coses, perquè si tu t'ho prens més o menys seriosament, aquest descuit segurament no s'hauria produït. I també moltes vegades, això és molt català, el fet de autoanalitzar-se constantment de com es pot fer bé, com es pot fer millor, què hem fet malament, què es pot fer per revertir la situació, però també és veritat que en algun moment algú s'hauria de preguntar per què persisteix en un determinat segment de la població espanyola a la resta de l'Estat, que existeix, evidentment és minoritari, però existeix, que es pensen que els catalans fan servir el català per molestar. No, és que els catalans fan servir el català perquè és la seva llengua materna, sense més, igual que ells fan servir el castellà, i no passa absolutament res. I aquí, doncs, jo, per haver nascut aquí, tinc la grandíssima sort d'haver portat incorporades des dels 0 anys dues llengües. Això és una sort. No puc entendre la gent que es pensa que és millor parlar una llengua que parlar-ne dues. Em costa molt d'entendre.
Deixeu-me, hem d'anar a publicitat i de seguida tancarem la plana política perquè després de la publicitat tocarem altres temes, però deixeu-me afegir encara en aquesta tertúlia una veu que precisament té el català com a llengua materna, encara que a vegades ha exercit, diguéssim, amb alguna mica en el sector aquest que estava criticant l'Oriol.
Amb una gran emoció que prenc la paraula en aquest saló de 100. Culmino avui...
Perquè el combustible Manuel Valls és nou ministre del govern francès de François Bayrou, no és poca cosa. L'han rescatat, per tant, per la primera línia política. Valls s'ha convertit en nou ministre d'Ultramar. Ahir al vespre hi havia una certa burla cap a aquest càrrec, però vaja, és un càrrec que, si coneixes una mica la política francesa, no és ni molt menys un premi de consolació. No sé com heu viscut aquest retorn a la primeríssima línia de Manuel Valls.
Jo, la veritat és que em trec el barret, perquè és... hi ha alguns polítics, n'hi ha alguns, a Barcelona n'hi ha un altre, segurament l'Albert Batlle, per exemple, em ve al cap, no?, que són uns supervivents, és a dir, ja pot passar el que sigui, ja pots enfrontar-te a qui sigui, perquè a més Manuel Valls li dona un càrrec a algú amb qui s'havia enfrontat, és a dir, ressorgeixes de les cendres, d'entrada em trec el barret. Ara, si està preparat o no per exercir aquestes funcions, això no ho sé, però sí que va ser una sorpresa, perquè es donava una mica com per descomptat ja el personatge, no? Perquè al final és un personatge, no? Més que un polític.
Al final, amb tants canvis de govern a França, han d'anar a buscar també cares més o menys conegudes, amb una certa experiència, amb el risc que aquest govern duri, jo què sé, 3-6 mesos, és igual. Per Manuel Valls, jo crec que per tenir xofer, per tenir un sou important... Exacte. Recordeu que Manuel Valls, quan va venir aquí, això ho van destapar els companys de l'Ara, un reportatge al cap d'un temps d'ell d'haver estat regidor. El primer que va demanar als empresaris que van finançar l'operació Valls va ser un sou de 20.000 euros mensuals, perdó. 20.000 euros anuals, segurament Manuel Valls no tindria ni per les sabates amb 20.000 mensuals, més o menys en podia sortir. I vull dir que Déu-n'hi-do, és d'aquelles persones que sempre intenta estar a l'aparador.
I va saber trobar qui li pagués aquests diners.
Va saber trobar perfectament, que això és un mèrit, o sigui, dient en positiu. Tremenda llegenda Manuel Valls, llàstima que sí. Va venir aquí i no se'n va sortir precisament.
Sí, jo crec que més enllà de l'anècdota de Manuel Valls sí que demostra que el primer ministre, no, François Bayrou, està intentant tapar amb aquesta idea de la gent experimentada, que realment estan tornant a promocionar un enèsim govern de dreta o com a molt de centre-dreta, quan la majoria del poble francès va votar una qualitat d'esquerres àmplia. A mi això em sembla que és, diríem, bastant increïble, la situació de Macron, que segueix insistint en determinar la política francesa en contra dels interessos de la majoria de la ciutadania francesa.
Vinga, va, fem una pausa per la publicitat. A la tornada tractarem un tema que avui ens ha realment impactat molt, perquè s'ha descobert aquest xat amb 70.000 homes intercanviant informació sobre com drogar i violar dones, incloent-hi filles, mares... Germanes, no intentarem saber com és que pot passar això perquè és del tot incomprensible, però potser podem donar alguns arguments d'aquests que parlava l'Oriol per aquestes sobretaules en què algú es pot passar de frenada.
Catalunya migdia. Ets més de platja, llibre i solet? De cafeteria, llibre i croissant? O de sofà, llibre i manta? Sigui quin sigui el teu pla, la lectura sempre és una bona idea. Llegir per viure, per aprendre, per desconnectar. Llegir per plaer. La lectura és per a tothom i ens acompanya al llarg de tota la vida. Envoltem-nos de llibres i viurem millor. Llegir, al centre dels teus plans.
Pla Nacional del Llibre i la Lectura, Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa diferents, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. De tot això en diem el nostre tarannà. I aquest és el nostre millor ingredient. Galetes Birba, naturals des de 1893, amb el nostre tarannà.
L'oceà parla. I si l'escoltem i comencem un diàleg? Vine a veure l'exposició L'oceà parla, noves ecologies i noves economies del mar. Una exposició que convida a repensar la nostra relació amb el mar a través del disseny, l'arquitectura o la tecnologia. A partir del 10 d'octubre al Disseny Hub, a la plaça de les Glòries, Ajuntament de Barcelona.
El Trencanous, el Macies, les quatre estacions, Balsos d'Any Nou, èxits dels musicals. El Palau de la Música Catalana s'omple de festa, joia i somni per Nadal.
Fins al 12 de gener, una programació de músiques que ens porten la màgia i l'alegria de Nadal i el pas del temps amb l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Grans clàssics de la música per viure l'encanteri de les festes en un espai únic. Entrades a palaumusica.cat.
La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Aquestes festes regala cinema, regala Filmoteca. Abonaments a partir de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Del verd al blanc, les valls dels Pirineus de Catalunya canvien de color, d'estació, d'activitats, i el millor és que sempre estan obertes. Les estacions d'esquí i muntanya t'esperen aquest hivern. Ja és hora de trepitjar la neu. Hi ha coses que només passen als Pirineus de Catalunya, com esquiar i gaudir alhora de l'autenticitat dels pobles amb encant i la gastronomia d'alta muntanya. Si vols més informació, entra a visitpirineus.com. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Aquest Nadal torna una gent especial.
Your English.
Molt especial.
Quin problema hi ha?
Seductor com cap altre.
Així?
I capaç de fer servir les tècniques més astutes.
A poc i bona lletra. Ah!
Tarda de Nadal amb dues pel·lícules de Rowan Atkinson. Johnny English i Johnny English Returns. Dimecres a la tarda a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia.
Viu la màgia de Nadal al nou Port Olímpic. Fins al 5 de gener gaudeix d'activitats inspirades en el mar, exposicions i tallers per tota la família. Endinsa't en els llums de Nadal. Descobreix el nou balcó gastronòmic i puja el nostre tren 100% elèctric. Benvingut, Nadal. Benvingut, nou Port Olímpic. Més informació a portolímpic.barcelona.
Vender mi coche.
Et comprem el cotxe.
Vender mi coche.
Et comprem el cotxe.
Vender mi coche.
Et comprem el cotxe.
Vender mi coche.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicoche.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Benvingós.
Benvingat.
Benvingosa.
Benvingata.
Si vols un gos o un gat, adopta. T'esperem al centre d'acollida d'animals de companyia. Informa-te'n a barcelona.cat/adopta. Ajuntament de Barcelona.
Ara ve Nadal.
Per un Nadal ple d'entusiasme.
Catalunya Ràdio us desitja bon Nadal.
I us ho dèiem abans de la publicitat, avui ens hem llevat amb una notícia d'aquelles que esgarrifen. Una investigació de la ràdio pública alemanya ha destapat una xarxa de 70.000 homes que intercanviaven per Telegram consells per drogar i agredir sexualment dones. Compartien també imatges d'aquestes violacions. És un cas que ens arriba després de la sentència del cas Pelicó, d'aquest cas en què un home drogava i violava la seva dona i, a més, l'oferia a desenes d'altres homes perquè anessin a casa seva a violar-la. És impossible entendre per què passen aquestes coses, però sí que és important constatar que passen i que, per exemple, les xarxes socials, en aquest cas Telegram, amb totes les seves derivades de privacitat, ajuden que la gent tregui aquesta cara més fosca i amb total impunitat surtin a aconsellar-se per aquesta mena de coses.
És absolutament horrorós i demostra en realitat quan necessàries segueixen sent les polítiques feministes i una mica fomentar una, diríem, acabar amb una cultura de la violació, que jo crec que existeix, tot i que molta gent segueixi pensant que són, diríem, nomenclatures excessivament radicals, però és cert que segueix havent-hi moltíssims masclistes en la construcció cultural que tenim del sexe, del que és la parella, del que són les dones, i diríem, situacions com aquesta doncs ens porten a la necessitat de seguir reivindicant més igualtat i més respecte per les dones.
És que és tal qual, vull dir, no toco ni una coma. Al final, la primera vegada que escoltes l'expressió cultura de la violació o que tu com a home pots pensar que aquesta senyora m'està dient violada en potència, no, o sigui, jo no ho soc, però quan comences a pensar en el substrat i en el raonament que hi ha al darrere, penses, això és exactament cultura de la violació i això tampoc sé ben bé com s'ha de combatre. Per descomptat, no sóc un expert i no afegiré res més perquè no crec que tampoc tingui res més a aportar, però és veritat que et posa davant del mirall de quina ha de ser la millor solució a llarg termini si, com deies tu, polítiques feministes des d'una edat molt raonable, evidentment educació sexual, perquè això també crec que una cosa porta a l'altra, en el fons, quan els nens i nenes es fan grans has d'explicar les coses tal com són, i després em figuro també que hi ha el debat etern, diríem, entre una perspectiva més punitivista i una perspectiva menys punitivista. Jo, és veritat que no me n'amago, quan llegeixo o escolto coses com aquestes, evidentment tot el punitivista que tota la humanitat porta dins segurament se li encén una llum vermella, però possiblement tampoc sigui només la solució, perquè al final és una cosa tan estructural i tan global que sí, es pot atacar segons quins casos. El que s'ha lluitat és perquè no n'hi hagi ni un. I no sé si això només amb una perspectiva més de madura es pot aconseguir.
Jo crec que coincideixo amb vosaltres, eh? S'ha de començar des de molt petits a l'escola i s'ha de fer molta, molta pedagogia, i és un canvi que desgraciadament no es pot fer d'un dia per l'altre. O sigui, hem de fer a poc a poc anar llaurant i aconseguir un canvi, jo diria que un canvi de la humanitat, fins i tot. És a dir, de la mateixa manera que això ha arribat a la societat, s'ha de treure d'aquesta societat aquesta cultura de la violació i aquesta manera d'entendre les relacions humanes, ja no només les relacions sexuals, les relacions humanes, no? Mm-hmm. I jo crec que això, és el que dic, desgraciadament són molts anys de feina, i durant molts anys em temo que podem veure casos com el que estàvem explicant, no? S'ha de començar amb les noves generacions i intentar que això vagi arrelant i que les noves generacions que pugin ja tinguin una altra concepció, però això d'un dia per l'altre no s'arregla, clar.
Aquí hi ha dues realitats paral·leles. Una és 70.000 homes, la xifra
és brutal.
I que ningú que estigui en aquest xat se li acudeixi. No que allò no està bé, que és una evidència, sinó que hi ha de fer alguna cosa i que ho ha de reportar a alguna autoritat. Però també que d'aquests 70.000 homes compartint aquesta mena d'informació o veient com es comparteix aquesta mena d'informació, n'hi ha un nombre significatiu que passen a l'acció, per tant, que el cas Pelicó no és aquesta excepció esgarrifosa que tots voldríem pensar que és, sinó que és una cosa que va passant i que els casos que coneixem són alguns, però la quantitat de vídeos en aquest xat destapat, insisteixo, per la ràdio pública alemanya amb dues periodistes infiltrades, demostra que és una constant, que està passant ara mateix en algun lloc.
Sí, efectivament, quan un parla, no, amb especialistes sobre temes també, per exemple, de pedofília, és a dir, de continguts digitals, diríem, il·legals, de violacions, de, bueno, doncs, efectivament, hi ha molts més casos dels que pensem, i expliquen els experts que no arriben sinó als casos més greus o que per alguna circumstància doncs surten a la llum. Jo el mateix, és a dir, és horrorós imaginar aquestes situacions, i l'únic que ens porta a pensar és que necessitem seguir sent molt contundents amb totes les mesures que parlàvem. És a dir, estem encara molt lluny d'aconseguir la igualtat entre homes i dones, amb tot el que això implica, i evidentment acabar amb la violència sexual a tots els nivells.
Vinga, deixeu-me canviar de tema per acabar amb alguna cosa amb una perspectiva una mica més positiva de cara a Nadal. Perquè passarem a llista d'un tema sortit d'un periodista d'aquesta casa. Apunteu: reggaeton, videojocs, llibres de fantasia romàntica i còmics. Aquests són alguns dels productes en què els joves catalans nascuts el 2005 es van gastar els 400 euros del Bo Cultural Jove l'any passat. Ho ha desvelat el nostre company de 3CAT, Lluís Freixas, que a través d'una petició d'informació pública ha vist quines són les principals empreses on s'han invertit aquests diners. Lluís Freixas, bona tarda.
Hola, bona tarda.
T'han sorprès els resultats d'aquesta consulta que has fet?
Doncs una mica, perquè al principi sí que hi ha alguns que són més clars, com podria ser un snack, però de seguida es cola el Reggaeton Beach Festival, que jo humilment he de dir que desconeixia que existia, i també, per exemple, la Casa del Llibre, no? que és la tercera més ben beneficiada, i per tant ens indica que realment els joves el tema de la lectura el porta molt al dia.
Per qui no té gent jove a prop, recorda'ns què és aquest Bo Cultural Jove del govern espanyol.
És un ajut que fa un parell d'anys que dona el Ministeri de Cultura, que consisteix en enviar-te a casa, quan fas 18 anys i ho demanes, un xec per 400 euros que es poden gastar 200 en espectacles en directe, 100 en productes culturals físics, com llibres o videojocs, i després hi ha 100 euros que es poden fer servir en subscripcions o videojocs en línia. Vull dir, és un ajut directe, et posen, diguem, 400 euros a la butxaca perquè te'ls gastis en cultura.
Hi ha un diferencial entre els joves catalans que l'utilitzen, que són un 59%, i els de la resta d'Espanya que l'utilitzen bastant més. No sé a què ho atribueixes, si és un tema de coneixement d'aquest bo, si és un tema de dificultat per accedir-hi, però suposo que les dificultats deuen ser les mateixes per tothom.
Clar, i l'oferta cultural també és abundant. A Catalunya, per exemple, a Girona, a la demarcació, només el 47% dels joves de 18 anys el va demanar. En canvi, a la província espanyola de Palència ho demana el 76%. La diferència és molt gran, l'oferta cultural a Girona és immensa, i ens xocava una mica que justament és Catalunya, Balears i Canàries, on amb bastanta diferència menys s'ha demanat, i la veritat és que no hem sabut entendre gaire bé per què és així, perquè realment són uns diners que, diguem, que et posen a la butxaca, i l'únic requisit, que això és una cosa bastant polèmica, però és com és, l'únic requisit és complir 18 anys, per tant ens sorprenen bastant les diferències entre territoris.
Ens parlaves de les empreses més beneficiades per la gent que es va gastar aquest bo cultural. Aquests diners, òbviament, van a parar a alguna banda, a alguna empresa. També és una mostra dels gustos culturals dels joves, no?
Sí, clar. Jo quan tenia la llista física, doncs veig, mira, l'EFNAC s'han gastat 3 milions, el Reggaeton Beach Festival gairebé 1 milió, la Casa del Llibre mig milió. Però jo volia saber què havien... No? El Reggaeton Beach Festival és clar, però en què? Llavors vam anar a preguntar, doncs, a l'EFNAC, a la Casa del Llibre, a la botiga de Norma Còmics, que ens diguessin el què. I ens deien que en llibres arrasen les novel·les de... que es diu com de romàntesi, que és fantasia romàntica, de Rebecca Yarros, que hi ha uns que es diuen Ales de Sang, que es veu que els demanen moltíssim, i de mangas, doncs també funciona molt bé, i també ens va molt bé per entendre què és el que agrada, no? Doncs quan veiem a la llista de festivals, ho vaig filtrar per festivals de música, i el primer és el Reggaeton Beach Festival, però amb un 67% de la gent que ha gastat l'import en això, però després ja baixa el 14% el Canet Rock, l'Arenal Sound, el Primavera Sound, vull dir que es pot veure una mica els gustos ja no només on fan la despesa, sinó també veure en què qui vulgui tafanejar tots els números, perquè ja et dic, hem publicat la llista de totes les empreses i els imports, està al 324.cat, i la llista és ben llarga.
Doncs és informació pública, gràcies Ullis Feixes per aquesta feina.
A vosaltres.
I és una informació que també ens fa veure que podem tancar una mica el tòpic aquest del jove desmotivat per accedir a la cultura. No tenim temps per més, ho hem deixat aquí. Júlia Miralles, Oriol Marc i Gemma Aguilera, gràcies per acompanyar-nos, i que tingueu, per tancar-ho una miqueta com començàveu, que tingueu bon Nadal i que l'esperit del Grinch no us contamini gaire.
Bon Nadal, gràcies.
Tornem divendres.
Jo he tingut èxit a la vida és perquè he seguit els meus propis consells. Jo sempre dic que la saviesa és una virtut.
Va, per favor.
Està clar que si jo fos entrenador guanyaria molt més títols.
Silenciem els cunyats. Si vols informació àmplia i de qualitat, descarrega't el nou iKiosk, el teu quiosc digital de revistes i premsa en català.
Anem?
Aquestes festes al Museu Nacional d'Art de Catalunya us espera l'emissió Manat.
A partir del 27 de desembre teniu 10 reptes per resoldre en família i descobrir els secrets de les obres d'art.
Convertiu-vos en detectius per resoldre els misteris i rebreu una recompensa.
I per celebrar l'estrena, aquest Nadal l'activitat està inclosa al preu de l'entrada al museu.
Nadal en família al Museu Nacional d'Art de Catalunya. L'emissió Manat us espera.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó, darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Missió Super 3, en marxa.
Tot a punt!
Ara ens podrem veure sempre!
Això vol dir que som supers?
Que guai!
La Patrulla Peluda, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
Del verd al blanc, les valls dels Pirineus de Catalunya canvien de color, d'estació, d'activitats, i el millor és que sempre estan obertes. Les estacions d'esquí i muntanya t'esperen aquest hivern. Ja és hora de trepitjar la neu. Hi ha coses que només passen als Pirineus de Catalunya, com esquiar i gaudir alhora de l'autenticitat dels pobles amb encant i la gastronomia d'alta muntanya. Si vols més informació, entra a visitpirineus.com. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
La FAC, Factoria Cultural de Terrassa, presenta la 42a temporada BBVA de dansa.
Antonio Najarro, Albejar Valé i Carmina Burana entre les 16 propostes úniques per omplir l'any d'emocions.
Aquest Nadal, regala dansa.
Entrades a lafactcultural.cat.
Última hora. Els extraterrestres envaeixen la Terra i n'assoleixen el control.
Breaking news. Beure aigua de l'aixeta et converteix en zombi.
En un món ple de rumors i notícies falses, unes de més creïbles que altres, hi ha un lloc on la veritat compta. A 20 minutos tens informació verificada i fets contrastats. Perquè la veritat no és una opinió. Davant les fake news, periodisme. 20 minutos. Diari obert.
Catalunya migdia. Catalunya nit. Les notícies pensades i amb context.
Cada nit tenim dues hores per aprofundir en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i dues hores per parlar amb veus especialitzades que ens eixamplin l'horitzó.
Catalunya nit, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit. Amb Manel Elias.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Ara ve Nadal.
Per un Nadal ple d'entusiasme.
Catalunya Ràdio us desitja bon Nadal.